Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. El líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ha convocat els diputats del grup parlamentari a una reunió per aquest dissabte dia 5 de maig a Alemanya. La trobada arribarà després del ple al Parlament, que començarà dijous dia 3 i acabarà divendres dia 4 de maig. De moment es manté a l'ordre del dia de la sessió plenària el debat i la votació de la reforma de la llei de presidència que ha impulsat Junts per Catalunya per poder investir Puigdemont a distància. S'espera que Puigdemont indiqui dissabte les següents passes a seguir, un cop s'aclareixi el recorregut que li queda a reformar de la llei de presidència i a la falta de tan sols 17 dies perquè acabi el termini per poder investir un president. Cada vegada més veus consultades per Junts per Catalunya reconeixen que caldrà abordar a partir d'aquesta setmana el nom d'un quart candidat que desbloquegi la situació i serveixi per formar govern. El grup té previst viatjar a Alemanya dissabte i tornar diumenge segons assenyalen fonts de la formació. La reunió del dia 5 a Alemanya, país d'on no en pot sortir el president destituït, tindrà lloc el 17 dies després de l'anterior trobada de Puigdemont amb la seva formació el 18 d'abril a Berlín. Al seu torn, la portaveu de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, i el vicepresident primer de la mesa, Josep Costa, ja van viatjar la setmana passada a la capital alemanya per reunir-se amb el president destituït. A la demarcació de Lleida va tornar a créixer l'any passat el volum de fruita de pinyola exportada, però a preus que es poden qualificar de barats. Cal remuntar-se a l'exercici del 2014 per trobar una mitjana de cotització inferior i l'any 2009 els preus de les exportacions també van ser molt similars a les de l'any passat. Així es desprèn de les dades sobre comerç exterior del Ministeri d'Economia. En una FM Ràdio, Laura Purroi, explica'ns.
Bon dia. L'any passat es van exportar una mica més de 372.128 tones de fruita de pinyol per un import global de 271,55 milions d'euros. D'aquesta manera, el preu mitjà per quilo es va limitar a 72,9 cèntims d'euro, davant dels 84,5 a què havia arribat l'exercici anterior. És el preu més baix registrat des de l'any 2014, quan el tancament de les fronteres russes a productes agroalimentaris europeus en represàlia a les sancions de la Unió Europea per la crisi ucraïnesa va enfonsar el mercat a nivells insospitats. Aquestes xifres, segons explica el presentació agrària Saja Pere Roque, es tradueixen així en el sector.
A nivell lleidatà representa 24.000 llocs de treball directes, aportació de més d'un 4,5% directe al PIB de la província de Lleida i l'any que no va haver la fruita, el carrer Major no ven tantes peces de roda.
Cal recordar que la capacitat exportadora del sector frutícola català se situa en la tercera posició respecte de la resta dels sectors agroalimentaris, amb unes vendes per valor de 1.391 milions d'euros, només darrere del carn i dels productes fine food.
I encara afegirem en cultura que l'aula de música Mataronina Massafrets participa a principis d'aquest mes de maig al Festival dels Joves Músics Europeus, que aquest any arriba a la seva 13a edició i se celebrarà a Holanda. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
Bon dia. El Jove Cor i l'Orquestra i l'Oro de l'Aula de Música Massafrets participaran del 7 al 12 de maig al 13è Festival de Joves Músics Europeus, que es farà a SNEC, a Holanda. Més d'una trentena de joves d'entre 12 i 18 anys, que formen part d'aquesta escola de música mataronina, participaran del certamen que aplega 6.000 participants de fins a 25 anys de diversos països d'Europa. Pepita Massafrets és la directora de l'Aula de Música Massafrets.
A Holanda farem tres concerts. És un festival d'escoles de música de tota Europa i participaran uns 6.000 joves fins a 25 anys. I, bueno, tenim moltes ganes de ser-hi perquè hi ha un ambient musical per tot arreu, es fan concerts al carrer.
Els joves mataronins actuaran a la inauguració del festival i faran tres concerts a diferents localitats de la regió.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Des de fa 10 anys, l'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. En dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Sons a Cau d'Orella. 10 anys amb l'Havanera i el Cant de Taverna.
Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala, cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio L'Escala, dilluns a les 8 del vespre i dimarts a les 9 del vespre.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal, com estan? Benvinguts. Comencem una nova edició de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. 11 i ja 6 del matí d'aquest dimecres, dia 2, primera Aigüera del mes de maig, segona de la setmana, tinguent en compte que el dilluns 30 érem aquí, nosaltres no vam fer pont, sinó que fèiem el riu, i avui ja comencem aquest mes de maig en quant Matins en Xarxa el més calent a l'Aigüera. Venim d'un dia festiu, de pont, per als que han tingut sort de fer-lo, han tingut unes petites mini vacances de primavera, i ara això ja tots els dies, si veiem el calendari, si no, si hi ha festes locals a poblacions de Catalunya, si hi ha festes locals, doncs tot el mes de maig pelat i tot el mes de juny també pelat, perquè per Sant Joan, mes de juny, cau aquest any en diumenge. I això doncs també farà que no hi hagi un altre pont d'aquests de començament d'estiu, com és habitual el Sant Joan, perquè ja és el dia que no meteorològicament els canvis d'estacions solen ser entre el 20, 21, 22, més aviat 21 i 22, però sempre es dona el tret de sortida a l'estiu el dia de Sant Joan, la revetlla i el dia de Sant Joan. La revetlla sí que serà d'aquesta sonada, perquè el 7 i 17 i l'endemà diumenge, pot ser que sigui, no ho sé si ho serà, pot dir, dic, pot ser que sigui, però també pot ser serà, perquè sempre Sant Joan l'endemà ha sigut festa i les revetlles a vegades s'han allargat més del compte, i aquesta vegada segurament igual que un altre dia. No té res a veure que sigui diumenge. Espero una festa i que segurament es recuperarà per un altre. De moment, doncs, del que és el mes de maig al mes de juny, pelades de festa, o no sé, doncs, que poblacions que tinguin festes locals i tinguin algun blau en el seu calendari, perquè alguns calendaris a les festes locals, per distingir-los d'aquestes festes oficials que fem tots, els posen en blau. No sé si encara es costumen, però jo recordo haver vist calendaris així. Molt bé, deixem ja el calendari i comencem aquesta edició d'avui, dia 2, de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, en tota una sèrie de continguts. I començarem parlant pel temps, com hem començat, més ben dit, aquest mes de maig, i com el continuarem, ho sabrem meteorològicament parlant pel que ens expliqui en Sergi Corral. Pel que fa al resum de premsa, com sempre, l'equip de Notícies en Xarxa, format per l'Helena Pujoeta, Taís Trujillo i Oriol Pujador, ens explicaran què hi porta la premsa general. M'imagino que algunes notícies seran referents a la diada que es va fer ahir, a la diada de l'1 de maig i de les manifestacions i també d'altres coses. Segurament la manada, que ara és el que se'n parla més, tampoc hi faltarà en les portades, a les notícies principals de les revistes del cor, un tema que porta cua. I déu-n'hi-do el que se n'està parlant aquests dies, i també no ho expliqui jo, millor que ho expliqui en ell, perquè ara no puc ara posar-me a explicar el que serà aquest resum de premsa jo. Millor que ho facin ells, que per això fan aquest resum tan interessant per a les persones que no hagin anat a buscar el diari, i també per a aquelles persones que els interessi saber què porten els diaris d'informació general. Un altre apartat és els sants i els aniversaris. Com sempre, felicitarem tothom que sigui el seu sant, tindrem el sant del dia, felicitarem tothom que sigui els seus aniversaris, tindrem els coneguts, famosos i saludats que Avui fan anys i les notícies. Què passava ara fa un any? Què en passava ara fa cinc? I en Víctor Pàmies, avui dimecres, ens portarà el refrany o la dita o frase del dia, molt ben comentada, tal com ho fa ell cada dilluns, dimecres i divendres. Amb la Montse Hidalgo intentarem treure l'aigua clara amb aquesta secció que porta aquest títol. Avui amb una entrevista a l'historiador Jordi Canal, professor de l'Ecole d'Hots Estudis de Ciències Socials. Traduït, perquè el meu francès és molt macarrònic, a l'Escola dels Estudis de les Ciències Socials de París. Tampoc és gaire complicada la traducció. En Jordi Canal és autor del llibre Con permiso de Kafka, una visió personal i crítica amb el procés independentista català. També molt interessant el tema que ens proposa avui la Montse Hidalgo. I de la Montse a la Cristina Cantal, que com cada setmana ens presenta un emprenedor o emprenedors que ens expliquen el motiu per als quals s'han decidit portar a terme aquest projecte o aquesta aventura. I avui el protagonista és en Bernat Inglés. És un noi de 27 anys i és el gerent de Feel Good Music, una empresa d'esdeveniments especialitzada en casaments, és a dir, d'aquells que t'ho munten tot. A vegades ho hem vist pel·lícules al cine, aquestes pel·lícules americanes que hi ha en aquestes empreses, que tu els hi deixes tot amb ells i tu és que no t'has de preocupar de res. Ells t'ho fan tot, que busquen el capellà, busquen l'església, preparen el menjar, preparen la festa, bueno, t'ho fan tot. I en Bernat Inglés ens explicarà aviam, si ell és d'aquells que ho fa tot o també fa una part dels casaments. Avui dia no t'has de preocupar, esclar, casament et sol sortir més car. Però bé, tot això ens ho explicarà la Cristina Cantal. I amb aquesta secció arribarem ja al punt de les 12, això sí, amb música. De quina? De la bona, Gran Reserva, aquella ampolla que guardem, entreguem i compartim un glob d'aquesta ampolla musical amb els nostres oients. Això és tot. I volen ser-hi? M'hi volen acompanyar? Doncs siguen molt benvinguts i moltes gràcies. I ara sí que ja és moment de temps. Amb unes actualitzacions d'aquestes d'última hora, per si han hagut variacions, i ens anem a terra endins, a la Closa del Llop, amb una temperatura de 16 graus en 6, amb una humitat del 42%. I arran de mar, a Clonòtic, 16 graus, només hi ha aquest 6... aquest 0,6 de diferència i una humitat del 51%, 42 contra 51 i 16 en 6 contra 16. Aquests són els dos punts de referència en quant a temperatures, el de ran de mar i el de terra endins. Bé, això és el que ens porten els valors i anem ara al que són les previsions. Què ens diuen, Sergi? Dimecres, dia 2. El cel serà la major part del dia, només amb algun nuvolet que hem vist de matinada i senyals de tramuntana cap al nord. Ambient fresc a primera hora, però més agradable a migdia. Sí, senyor, això en dono tota la raó. El vent, perquè ho he comprovat, El vent, tramuntana de força 3-4, hem començat el dia així, amb aquesta força 3-4 de la matinada. Al matí ha bufat de força 3-5 i ja al llarg de la tarda s'hi ha anat reforçant fins a bufar moderada de força 4-6, que també arribarà fins al vespre i la nit. En quant a l'estat de la mar, hem començat el dia amb marejol de matinada i al matí amb maró. També aquesta maró continuarà fins al migdia i tota la tarda, el tràgol de gregal d'un metre d'alçada. Això en quant avui, dimecres. Anem ja demà, dijous, com es presenta el dia? Doncs amb un cel variable, amb bandes de núvols alts i força freqüents, però més espessos a partir de la tarda. Al vespre quedarà un cel força ennuvolat. I el vent, tramuntana moderada de matinada, i al matí i al migdia, amb ratxes que poden arribar als 80 quilòmetres. Entre migdia i nit, bufarà fort. La mar, forta maró, tot el dia en tràgol de gregal d'un metre i mig d'alçada. La temperatura de l'aigua del mar, 16 graus pelats. Bé, demà, un dia de tramuntana, tornarem una altra vegada a recordar la tramuntana, que ja feia dies que no en sabíem res, però com que mai ens abandona, en tant fa això, que està a temps sense donar senyals de vida, però sempre torna, i bé, alguns potser la trobaríem a faltar, altres no els hi fa gaire gràcia, amb això del temps hi ha gustos per tot. Molt bé, deixant ja el temps, i anem al resum de premsa. L'equip de notícies en xarxa, amb les veus habituals de l'Helena Pujoeta, la Teresa Trujillo i l'Oriol Pujador, ens expliquen, si no hem anat a buscar el diari, el que hi podem trobar.
De nou als diaris, segon pas pel quios del matí. Hem explicat el contingut de la premsa local, la del territori. Ens hem de fixar, per tant, ara en la resta de publicacions. Les de la premsa generalista, diaris que s'editen a Catalunya, que ja ha repassat Taís Trujillo i que ara ens explica. Taís, molt bon dia.
Bon dia.
Com passa en el cas de la premsa local i del territori, avui aquestes capçaleres obren en bona part amb informació dedicada, destinada a les manifestacions de l'1 de maig. Iniciem el recorregut amb portada de l'Ara, que hi dedica la fotografia de portada.
Sí, la capçalera de la manifestació de Barcelona baixant per Via Laietana, on la sentència del cas de la Manada i la situació dels presos polítics van ser els grans protagonistes. L'Ara, però, obre edició amb el titular La justícia qüestionada. Destaca, d'una banda, que els advocats que defensen els polítics empresonats han denunciat fins a 8 irregularitats en la causa del Tribunal Suprem. I de l'altra, que una associació d'advocats de nova creació s'ha carallat contra la cúpula judicial per afinitat amb el Partit Popular.
En portada d'aquest diari, en portada de l'Ara, també llegim que Ernest Maragall s'ha fet militant d'Esquerra Republicana.
I explica el pas que ha donat en una carta adreçada a Oriol Junqueras i a Marta Rovira i que publica el mateix rotatiu. Maragall diu que el país es disposa a viure un període en què serà fonamental la cohesió de tot l'espai republicà. És hora de plegar forces, insisteix.
Cop d'ull ara a El Periódico, que obre edició amb el pacte postos que el Partit Popular ha signat amb Ciutadans i el PNB.
I titula L'alça de les pensions es pagarà amb impostos. Explica que Mariano Rajoy avança a Brussel·les la creació de noves figures tributàries a part de la taxa Google.
Del Dia del Treball, El Periódico hi dedica també la seva fotografia de portada i el titular El clam feminista impregna el 1 de maig, diu.
Però d'aquest diari destaquem també el titular que fa referència a la Manada i a l'atac a una noia a Pozo Blanco, a Còrdoba, 2 mesos abans dels Sanfermines. El grup va abusar presumptament de la jove, que estava inconscient.
A la tercera portada d'aquest matí que repassem, portada del diari La Vanguardia, també dediquen titular a la Manada i en concret a la complexitat de la sentència.
Diu que fa preveure un procés judicial llarg, potser de 2 anys més, amb el títol La Manada i ara què? La Vanguardia admet que el cas podria arribar al Suprem. El tema d'obertura del diari és, però, per a l'1 de maig, on la lluita de les dones va ocupar totes les marxes. A Barcelona ciutat la manifestació va aplegar 8.000 persones, segons la Guàrdia Urbana.
I tanquem aquest repàs a la premsa generalista amb el punt avui. 1 de maig, lila i groc, és el títol.
I en plana internacional, el punt avui destaca que Trump ajorna la guerra comercial i diu que els Estats Units no aplicaran els aranzels sobre l'acer i l'alumini provenents d'Europa.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
I després del resum de premsa que ens portava l'equip de notícies en xarxa edició matí, anem a Sants Aniversaris, notícies i refrany. I comencem per el santoral, a qui hem de felicitar avui, perquè és el seu sant. És el dia que passem ja full, estrenem una nova setmana d'aquest mes de maig, i ens diu que avui és Santa Soa, Sant Araceli, Sant Germà i Sant Segon. I atenció a l'escrit. El meló també es pot cultivar en un hort urbà, sigui en taula de cultiu o en contenidor una mica profund. Convé que hi hagi un bon drenatge de l'aigua, perquè les arrels del meló no volen una humitat permanent. Felicitats. Felicitats a tots els que sigui el seu sant, com també felicitats a tots els que sigui el seu aniversari. I en quant al sant del dia, avui és Sant Anastasi, que va néixer el 295, encara no havíem arribat al mil·lenni, i va morir el 373. Va ser bisbe d'Alexandria i doctor de l'Església. I ara sí, felicitem a tots els que avui facin anys, els nostres oients que ens estiguin escoltant. Moltes felicitats, que passeu un molt bon dia. I avui també heu de saber que avui és l'aniversari de Dwight La Roca Johnson, un d'aquests nous herois del cinema, un home molt musculat, que l'hem vist en moltes pel·lícules d'acció i un altre també, algun altre, que altre també de còmica. La Roca Johnson fa 46 anys. El cantant d'una generació d'aquells que enamorava, sobretot amb els ulls que tenia la seva veu, Engelbert Humperdinck, que ja en fa 82. I una de les exesposes del líder dels Rolling Stones, la Bianca Jagger, una activista, aquesta noia és d'origen nicaragüen, però s'ha dedicat molt també a aquestes causes socials, causes justes. Ha sigut una de que n'han fet bandera i amb reivindicacions molt i molt importants. La Bianca Jagger fa 73 anys. Bé, aquests són els aniversaris i anem a les notícies. Què passava ara fa un any? Quina era la notícia? Una de les notícies que es donava a l'informatiu era que 20 persones van respondre a la crida feta per l'Escala Cívica per concentrar-se a la punta per protestar per les obres de reforma del port d'Emperris. Sembla que no va haver-hi gaire èxit amb aquesta crida feta per l'Escala Cívica. I en fa 5, el Banc d'Aliments i la Fundació Carrefour programen un nou recapte d'aliments de primera necessitat a l'Escala per la setmana vinent. Això era una notícia d'ara fa 5 anys. Doncs un nou recapte per al Banc d'Aliments i amb la Fundació Carrefour, que aquí a l'Escala en tenim un supermercat, programàvem doncs aquest nou recapte. Bé, i per acabar, el refrany del dia que ens el porta des del portal Festa Festa, com cada dimecres, Víctor Pàmies.
Fes ta festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
Quan plou molt, no valen paraigües. Hi ha circumstàncies contra les quals no ens podem enfrontar perquè no tenim mitjans materials per combatre-les. Recordo aquells dies que plou amb un vent intens a rauxes que fa que obrir el paraigües signifiqui sacrificar-ne una o més barnilles, si no el paraigües sencer. Si podem, el sentit comú ens recomana posar-nos a cobert, aixoplugar-nos al primer racó que trobem i deixar passar la tempesta, que mai una tempesta ha durat per sempre més. I després de la tempesta ve la calma. Un dels proverbis catalans més antics ens recorda que la tempesta fora bé o mal es passa. La pitjor de totes, la de dins de casa. Quan plou molt, no valen paraigües.
Refrany o dita del dia, quan plou molt, no valen paraigues. Ens l'ha portat Víctor Pàmies des del portal Festa Festa. I anem a la música, i avui també escoltarem aquestes versions de cançons, ja siguin a ritme de rumba o altres ritmes. I comencem, i ho fem amb rumba. Ells són Los Martínez i versionen aquesta cançó de Roberto Carlos, que li passava al gat, que estava trist i blau.
Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra noche y día, saltando una verja, verte a ti y así en tus ojos algo nuevo descubrir. Las rosas decían que eras mía y un gato me hacía compañía. Desde que me dejaste, yo no sé por qué la ventana es más grande sin tu amor. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. Lo sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía. Más sé que sabrá de mi sufrir, porque en mis ojos una lágrima. Cielo, no va a volver a casa si no estás. Lo sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida.
Bé, doncs aquesta cançó que ens ha quedat ara de moment tallada, que quasi ja arribava al final, a 11 i 27 minuts. Continuem ara aquí a Matins en Xarxa, el més calent a l'aigüera, i és aquell moment de treure'n l'aigua clara. Així es diu aquesta secció de la Montse Hidalgo. I avui, amb aquesta entrevista, Jordi Canal, que és professor de l'Alta Escola d'Estudis de Ciències Socials de París i l'autor del llibre Con permiso de Kafka, una visió personal i crítica sobre el procés independentista català. Escoltem, vinga.
Continguts en xarxa. L'aigua clara amb Montse Hidalgo.
Moltes són les veus que porten la seva visió de la situació actual a Catalunya. Avui volem treure l'aigua clara sobre les arrels del procés des del punt de vista històric, de la mà de l'historiador Jordi Canal, professor de l'Escola dels Estudis Superiors en Ciències Socials i que acaba de publicar el llibre Con permiso de Kafka. Jordi Canal, benvingut. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Li demana permís a Kafka perquè considera que els fets ocorreguts a Catalunya en els darrers anys són, per dir-ho de forma planera, angoixants i absurds?
Home, són, sobretot, jo diria, per a molta gent, incomprensibles. Incomprensibles en una primera, ullada. I, per tant, un hi acaba buscant tot tipus d'explicacions sense saber massa bé si aquestes funcionen, no funcionen. Home, per a molta gent també angoixant. Tenim dades de que les farmàcies de Catalunya en algun moment i en alguna població, en alguns llocs de Barcelona, per exemple, van esgotar els ansiolítics alguns dies del mes d'octubre. Per tant, angoixant també ho ha sigut. I després és cert que els propis actors del procés, tant d'una banda com de l'altra, han fet moltes referències a Kafka dient que, evidentment, sempre acusant els altres, dient que el que feien els altres era kafkià. Per tant, era una manera d'entrar a analitzar el procés.
A quin públic va dirigit el seu llibre? Ha pensat en la gent que viu i treballa a Catalunya o potser gent d'altres indrets?
No, jo he pensat en l'escriure, la idea és que fos un llibre que expliqués, si no de manera totalment clara, perquè hi ha moltes coses que no les sabem encara, perquè és un procés que està en procés, però no, és un llibre pensat primer per a catalans, però també per a espanyols i estrangers. Senzillament parteix de la pregunta d'allò com podem trobar alguna explicació mínimament raonable de tot això que ha passat i que fa 30 anys ningú segurament hauria pensat que podia passar.
La falta de diàleg, la falta de paraula, fins i tot d'entesa i acceptació de la diferència i de la diversitat, fan avui de la política a casa nostra una cosa kafkiana?
Home, d'alguna manera. I si un mira alguns dels darrers plens del Parlament català, alguna cosa kafkiana tenen els del mes d'octubre del 2017, tenien un bon element kafkià. Llavors, al damunt d'aquesta cosa kafkiana, o que en diem kafkiana, hi ha també, pel que fa al diàleg, jo penso que el diàleg s'ha trencat en bona mesura. S'ha trencat perquè jo penso que la societat s'ha trencat i potser la representació política és un bon exemple. Que, com veiem al Parlament, veiem un Parlament escindit en dues parts, que encara que no estiguin totalment d'acord a l'interior de cada una de les parts, saben qui és l'altre. Els únics que basculen una mica entre una part i l'altra són els comuns, però la resta, més o menys, en posicions diferents es manté. I no hi ha diàleg perquè jo penso que de mica en mica hem acabat parlant tots plegats, o els independentistes han creat o han donat a les paraules alguns significats nous que no tenien aquestes paraules al segle XX. No només la invenció de termes com dret a decidir, però també el sentit, i quan escoltes a la ràdio o a la televisió que entrevisten tant a polítics com al carrer, te n'adones que aquí estem donant sentits molt diferents a paraules com democràcia, llibertat. És a dir, quan es diu aquí això és democràcia dèbil, què vol dir que Espanya sigui democràcia dèbil? Significa que des del teu punt de vista del que és la democràcia potser és dèbil, però a una altra persona no li semblarà perquè té un altre concepte de democràcia o la idea que en algun moment l'independentisme ha fet funcionar, que és democràcia és votar. No, clar, si democràcia fos votar, el franquisme seria una democràcia perquè també es votava. És a dir, no, la democràcia tal com l'enteníem i tal com la seguim entenent alguns va molt més enllà de votar. Hi ha altres condicions. Per tant, això fa també molt difícil que ens entenguem, perquè parlem la mateixa llengua però donem significats diferents a les paraules.
En el seu llibre diu que no es tracta d'assenyalar bons i dolents, però el seu llibre no és un llibre neutral, descriu i analitza el procés independentista des del seu punt de vista. Estem davant d'una crònica personal? Això és una crònica personal?
No crec. Jo més aviat diria que és una reconstrucció del procés feta per una persona que està allà. És a dir, que els historiadors tenim sempre un avantatge que jo no tinc en aquest llibre concretament. Els historiadors parlem de coses que ja han passat i a més sabem com acaben. Per tant, sempre podem fer la trampa de dir anirà per aquí, no sé què, perquè sempre hi va, perquè ja sabem que ha anat per aquí. Aquí no. Per això jo dic que no, en un moment és un treball d'historiador, però també té els seus límits, perquè no, hi ha determinades coses que les estem analitzant sobre al mateix temps que estan passant. Amb la qual cosa, els elements de subjectivitat són molt més alts, és evident.
Vostè deixa clar que això no és un llibre de bons i de dolents, però en aquest cas hi ha gent ara mateix que és a la presó, en presó preventiva. Són els dolents els que estan a la presó?
No, jo insisteixo, penso que no és un llibre de bons i dolents. El que passa és que la part de la presó jo penso que cal entendre-la en funció de... És a dir, ara no entraré allò en si mereixen, no mereixen estar-hi. Aquesta jo entenc que és una... que és una qüestió que en un estat com l'espanyol, on jo penso que hi ha separació de poders, o com a mínim tanta separació de poders com és possible en una democràcia occidental, però sí que és cert que aquí hi ha hagut, jo diria, molta irresponsabilitat. Irresponsabilitat no en el sentit que ho fem servir a vegades, sinó de pensar que les nostres accions no tenen responsabilitats, en aquest cas penals. Hi ha hagut, i jo penso que aquesta és una cosa que està darrere del procés, la idea de que fem el que fem, finalment no hi haurà, jo penso que ningú pensava que acabaríem on acabem, és a dir, algunes de les persones que han capitanejat el procés pensaven que com a màxim potser els inhabilitarien, alguna cosa. Això ha anat molt més lluny, i jo penso que és en part un resultat de no haver pensat que les seves accions com a polítics podien tenir conseqüències penals. Podien tenir conseqüències penals perquè hi pot haver malversació de diners públics, però també perquè s'infringeixen determinades lleis. És a dir, això, el procés el podem veure com una revolta, per una banda, però també la podem veure des d'un altre punt de vista com un procés que el que ha fet és permanentment infringir i saltar-se totes les lleis, no només la Constitució, sinó, com vàrem veure en algun moment, setembre, octubre, fins i tot el propi Estatut. Per tant, clar, jo no sóc aquí per dir si fins a quin punt això és mereixedor de presó. El que sí que em sembla és que la responsabilitat també és això, és a dir, ser responsable dels teus actes. La gent diu, no, és que només vam declarar la república d'una manera, però no tenia conseqüències. Clar, però aquí han passat coses, aquí hi ha hagut pèrdues econòmiques, aquí moltes empreses se n'han anat, aquí hi ha moltes coses, i això, algú és responsable polític d'aquestes coses, i pot ser també responsable penal.
No sé si la història es repeteix o si dona patrons per resoldre casos com el que estem vivint ara. Vostè no diu per on es pot anar, ni té la vareta, ni jo li vull preguntar sobre quina seria la solució, però vostè, que ha procurat entendre per què som on som ara, veu aquest camí?
Jo no veig un camí gens fàcil. A mi em sembla que hem arribat a un punt on les coses estan tan confrontades que en el curt terme jo penso que això no té solució. No té solució. És a dir, no té solució més enllà de les solucions a curt termini que uns i altres aniran trobant perquè això segueixi funcionant. Ara, si per solució entenem o bé tornar enrere o bé tornar uns mínims de concòrdia social i política, i jo això no ho veig en el curt terme, ni des de Catalunya ni des d'Espanya, on evidentment hi haurà eleccions d'aquí poc, entrarem en un marc d'aquest tipus. Catalunya a mi em sembla una societat força fracturada, i aquest tipus de fractures no es curen en un any, en dos anys, en petites mesures, es curen amb el temps, i és això el que caldrà esperar, em sembla.
Vostè apel·la sovint en aquest treball a les emocions. Si el procés és pura emoció, vol dir que això no s'ha acabat?
Ah, no. Primer, no és, és a dir, és bàsicament emoció, però les emocions estan fonamentades sobre coses més o menys reals, o que com a mínim són pensades com a reals. Però precisament pel fet de que les emocions siguin el fonamental, és evident que això no s'acaba. Això és el que explica que tinguem dos blocs, que encara que anem a eleccions, passen coses que en molts casos ens semblen increïbles, però no s'acaben movent els dos blocs. El que es mou és l'interior dels dos blocs, però seguim en una franja de 40-60, no sabem allò. A vegades és 45-55, a vegades és... Però no ens movem d'això, i mentre no ens movem d'això és molt difícil que això es desencalli. D'aquí ve una mica, potser, el meu epíleg final, que és una mica pessimista. Però és que, clar, hem arribat molt lluny.
Con permiso de Kafka, Jordi Canal, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
L'aigua clara, amb Montse Hidalgo.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Jordi Canal, autor del llibre Con permiso de Kafka, que ens feia aquesta visió personal i crítica amb el procés independentista català. Avui el tema de l'aigua clara, de l'aigua clara que ens portava la Montse Hidalgo. I abans d'anar amb la Cristina Cantal a conèixer l'emprenedor de la setmana, anem amb la música, amb aquest Hello de Serafín Zubiri.
Siempre junto a mí, dejándote besar sin fin, llenándome. Y mientras tanto tú buscando amor. Hello, ¿es que acaso no estoy yo que me guío en tu luz, que percibo en tu voz el canto más hermoso que jamás nadie oyó, que presiento en ti esa paz que le falta a mi interior? ¿Quién podría amarte tanto como yo? Vuelvo a ti pensando una y otra vez qué puedo hacer, y la ansiedad me nubla la razón. Hello, no me escuchas, es mi voz preguntando dónde estás, preguntando qué hago yo, si es posible que no sientas lo que dentro siento yo. Puede ser que viva en ti la quimera de otro amor, pero nadie puede amarte más que yo.
Serafín Zubiri amb aquest tema Hello, versionant un d'aquests temes coneguts per aquest cantant invident que ha representat a Televisió Espanyola dues vegades en el Festival d'Eurovisió. Molt bé, 11:44 minuts, a quasi a res d'arribar a 3:15, i és aquell moment que la Cristina Cantal ens presenta l'emprenedor de la setmana, que és en Bernat Inglés. Ell és el gerent de Feel Good Music, una empresa d'esdeveniments especialitzada en casaments, amb rodolí inclòs i tot.
Continguts en xarxa.
Local.cat. A Fem Girona, fem emprenedoria. Per a la xarxa de comunicació local, amb Cristina Cantal.
En Bernat Inglés és un emprenedor de 27 anys i és el gerent de Feel Good Music. Descobrim primerament el seu recorregut.
Vaig començar cap a l'any 2009 a estudiar tècnic de so, més que res perquè tampoc sabia què estudiar, sí que va ser una cosa com agafada amb pinces. I quan vaig acabar tècnic de so, vaig començar a fer les pràctiques justament en aquesta emissora, Fem Girona, i mentre estava aquí a l'emissora estava estudiant comptabilitat i finances. Quan es va acabar quasi bé la carrera, em van venir a buscar d'aquesta empresa, Feel Good Music, per gestionar-la.
L'emprenedor ens detalla com va començar amb aquest projecte.
Jo estava molt ben aquí a l'emissora i va ser una decisió molt, molt complicada. Van venir a buscar, escolta'm, jo ja soc l'Enric Canadell, ja soc molt gran, no m'explicava i això ja no vull portar-ho tant, i em va proposar de gestionar-ho, i bueno, va ser una decisió molt, molt complicada, sobretot perquè sortir de la teva zona de confort i emprendre un camí molt diferent.
En Bernat Inglés ens detalla d'on prové el nom de Feel Good Music.
En aquella època, era cap a l'any 90 que va sorgir l'empresa, i el nom Feel Good Music era una cosa molt diferent a el que hi havia normalment en aquella època. I també, sobretot, per la cançó I Feel Good d'en James Brown.
Descobrim ara què és Feel Good Music.
Feel Good Music és una empresa que fa esdeveniments, tant privats com públics, que il·lumina i sonoritza aquests esdeveniments, a més de fer llistes especials molt, molt ben cuidades per establiments, ja siguin restaurants o hotels o qualsevol lloc on s'hi pugui posar música, i sobretot espectacle i molta, molta festa.
I a qui va destinat el vostre projecte?
Els nostres clients potencials, encara que no ho semblin, són cases, masies, restaurants, que fan molts casaments i llavors ens truquen. No són directament els nuvis que ens truquen a nosaltres. I una cosa a dir és que hi ha molt, molt, molt de matrimonis, futurs matrimonis, estrangers, d'Alemanya, Anglaterra, que venen aquí a casar-se del típic sol i playa.
A Feel Good Music també fan llistes musicals per establiments. Bernat Inglés.
Nosaltres els hi proposem diverses llistes de música ambiental que es basen sobretot en la situació del restaurant, si és més un restaurant de muntanya o un restaurant més de costa. Són llistes molt ben cuidades, sobretot pel que fa si és el moment del matí, el migdia, el vespre, si s'enfoca més, si som que fan menús de primer i segon, postres, doncs són llistes molt, molt ben cuidades que els anem actualitzant periòdicament.
L'emprenedor ens menciona a qui van destinades aquestes llistes musicals.
Sobretot restaurants i hotels i alguns gimnasos i també botigues de roba.
I qui forma l'equip de Feel Good Music?
Entre setmanes som quatre persones gestionant tot, com he dit, el que fem més són casaments, entre setmanes gestionem tot això, i al cap de setmana som un equip de varis DJs i ajudants tècnics que fan que el casament sigui possible i un èxit.
En Bernat Inglés ens explica el procés de preparació i execució que fan en un casament.
El procés del casament comença a partir de que hi ha el primer contacte, ja sigui un any abans. N'hi ha qui van més apurats amb 4 mesos o inclús un mes abans. I aquí ja comença el primer contacte de conèixer què volen fer en el seu casament. A partir d'aquí nosaltres els expliquem quines possibilitats hi han. I quan ja arriba el dia del casament, nosaltres arribem 4 hores abans per deixar-ho tot enllestit i que quan arribi el primer convidat ja se trobi tot el muntatge fet i que sigui tot màgic i com molts volen que sigui de pel·lícula. I a partir d'aquí doncs, ja començaria el que és la cerimònia, més endavant l'aperitiu, el banquet, que solen ser ben bé 4 o 5 hores, i després ja la festa final. A tot arreu hi ha música, des que arriba el primer convidat fins que marxa l'últim, no deixa de sonar ni un segon de cançó.
Descobrim ara quin tipus de cançons van en cada moment de l'esdeveniment.
Pel que fa a la cerimònia, són cançons molt tranquil·les, molt angelicals, molt màgiques. A l'aperitiu, per exemple, ja posem música una mica més de ritme, perquè la gent està de peu dret i no s'ha de cansar. Al moment d'entrar al banquet fem un progrés, al principi és música molt calmada, i a mesura que va avançant el banquet, quan ja s'acosten cap a les postres, els cafès, els licors, ja és música més a ritme, perquè la gent no s'adormi, i a partir d'aquí doncs, ja comença el ball inicial, bueno, abans sempre dèiem el vals, el ball inicial dels nuvis, i a partir d'aquí doncs, ja ells manen, els nuvis manen, quina cançó, què els agrada, què no els agrada també per ballar.
L'emprenedor ens detalla quan va començar Feel Good Music i com ha anat evolucionant.
Ara farà 25 anys, de fet cap a finals d'any celebrarem el 25è aniversari, i inicialment era bastant una disco mòbil. Ara, avui en dia, el terme disco mòbil, molta gent ho associa amb un pinxadiscos supercutre. Nosaltres li hem donat la volta amb tot això. És un enfoc més, amb un punt més elegant. És molt important ara també els casaments hi fan decoracions molt especials i nosaltres ens hem hagut d'adaptar també amb les decoracions del casament. Abans eren així llums molt mal triades i ara doncs, el color de cada focus, el muntatge de la cabina, del disc-jockey, també s'ha de posar, la posada en escena és molt, molt important també. O el fet de el nostre equipament tècnic, si ve el fotògraf i fa fotos, que es vegin altaveus de fons, doncs això no agrada, doncs són detalls que nosaltres volem cuidar també. És molt, molt l'estètica del casament.
En Bernat Inglés afirma que cada casament és una anècdota.
Jo crec que cada casament és especial. I anècdotes n'hi ha a tots els casaments. Jo crec que el fet de ser nuvis o el fet de ser el padrí d'un casament o ser el pare de la núvia és molt especial. A les cerimònies molta gent plora i són moments molt especials i ja són moments molt, molt anecdòtics.
Descobrim quina és la filosofia de Feel Good Music.
Nosaltres creiem que el més important és el tracte de tu a tu amb el client. És molt important doncs, que se sentin ells segurs. Pel que fan els casaments, per exemple, els nuvis es posen normalment nerviosos abans del casament i el nostre tracte és ben bé d'ajudar-los pel que faci falta.
I quin és el vostre tret diferencial?
El treball en equip i que cada esdeveniment sigui un èxit. El servei que donem a cada client, molt ben atès, cada il·luminació que pensem, la nostra creativitat i el carinyo que posem a cada cançó que fem i que reproduïm.
L'emprenedor ens explica com veu el futur del seu projecte.
El veig amb molta expansió. Més que res perquè nosaltres estem ubicats a Olot i hem treballat sempre molt a la zona de la Garrotxa, l'Empordà, el Gironès i també Osona. I ara cada vegada més doncs, ens estem expandint cap a Barcelona, que allà hi ha molt i molt i molt de mercat, i també el que és França, tot i que és un mercat estranger, però és una mica delicat això, quan s'ha de facturar. Però tot i així hi veig molta expansió geogràfica.
En Bernat Inglés ens detalla on els podem trobar.
Ens podeu trobar a la pàgina web feelgoodmusic.cat. També ens podeu seguir per Instagram a @feelgoodmusic. I si no, ens podeu trobar a Olot, que us obrirem les portes i estem encantats d'esperar-vos allà. El nostre telèfon de contacte és el 972 26 44 03.
Arribat el moment del Consell de l'Emprenedor d'aquesta setmana, Bernat Inglès.
Emprendre no vol dir crear una idea o un negoci des de zero. Hi ha molts negocis que ja funcionen i que es poden rellevar perfectament. És tan sols la il·lusió de voler fer alguna cosa, qualsevol cosa que us agradi, i endavant. No tingueu por de sortir de la zona de confort.
Ja ho heu sentit, hi ha moltes maneres d'emprendre. Crieu un àmbit que us apassioni, tingueu il·lusió i, sobretot, el valor necessari per sortir de la vostra zona de confort, com ha afirmat l'emprenedor de la setmana, Bernat Inglès.
Local.cat. Amb Cristina Cantal.
Un nou emprenedor, en Bernat Inglès, gerent d'aquesta empresa Feel Good Music, que es dedica als casaments, amb esdeveniments, casaments i altres coses, com bé ens ha explicat. Molt bé, tornem una altra vegada a la música, que ja ens portarà al punt de les 12. Acabarem ja aquesta primera hora i començarem la segona. Me llamas Tonino, versionant aquest tema.
Abandonó tu casa enganyar.